Hora en punt, oferta per Burger King.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Lloret de Mar. L'Hospital Sociosanitari ja no té cap pacient afectat per la Covid-19 des que l'última que va donar negatiu a la darrera prova PCR que se li va practicar. D'aquesta manera, sense cap pacient afectat per la Covid-19, l'hospital es converteix en un centre verd, segons la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva. El sociosanitari ha estat un centre on la Covid-19 ha tingut una afectació elevada entre pacients i personal sanitari, fet que va obligar a posar en marxa un pla d'aïllament per tal de mantenir els usuaris afectats separats d'aquells que no tenien la malaltia. Des d'aquest dimarts, amb cap cas positiu a dins del centre, els pacients ja fa uns dies que reben visites dels seus familiars. Aquestes es van poder reprendre la setmana passada després que, a mitjans de març, el coronavirus obligués a restringir les visites per tal de disminuir el risc de contagi. En uns minuts escoltarem una infermera del centre, és la Cecília García, que ens explicarà com estan anant les visites i quines són les estrictes mesures de seguretat que prenen. Molt bon dia, Lloret de Mar. Això és el Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar. El que fem és donar pas al nostre company Eduard Lanzas. Molt bon dia, Eduard.
Hola, bon dia, Rosa, bon dia a tothom. Doncs el banc dels aliments de Lloret de Mar rep cada dimarts i dijous barres de pa. Venen de Can Carabó i són una donació que fa el Rotary Club de la Vila per ajudar les famílies més necessitades. Entrevistarem el president del club, Felip Rigat, amb qui ampliarem aquesta informació. Tot seguit anunciarem que el servei de bus urbà de Lloret de Mar recupera des d'avui l'horari de tarda i de cap de setmana en totes les seves línies. Comentarem aquesta novetat amb el regidor de mobilitat, Cristian Fernández. I després ens farem ressò d'una crida que fa un grup d'artistes de Lloret, demanant a la ciutadania que facin alguna creació, ja bé sigui dibuixos, fotos, vídeos, pintures, mostrant el monument de l'Àngel sense ales per alertar de l'estat de degradació en què es troba. I en plana esportiva sabrem quin ha estat el resultat de les eleccions del Club Voleibol i Lloret. Finalment, qui presidirà l'entitat serà Andrea Nicolás. Ho farà durant les pròximes 4 temporades fins al juny del 2024. Les votacions s'han celebrat aquest dijous amb dues candidatures presentades.
Amb tota aquesta informació, a més, repassarem les portades dels diaris d'avui divendres 26 de maig, els titulars del dia que marquen l'actualitat tant d'aquesta jornada com del cap de setmana, i també estarem ben atents a la previsió del temps. Volem saber, doncs, el temps marcat pel sol que tenim tant avui com tot aquest cap de setmana aquí a Lloret de Mar. Amb tota aquesta informació, us saludem cordialment un matí més a la ràdio d'aquí de Lloret. Ho fem en nom de Moisés García, Maria Joan Comartí, Eduard Lanzas i qui us parla, Rosa Giral.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.
Les 8 i 3 minuts del matí, el que fem primer de tot sempre en el Bon Dia, Bona Hora és saber amb detall la previsió del temps. La crònica és de Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Aquesta nit ha estat especialment de mal dormir. La temperatura mínima no ha baixat pràcticament dels 21 graus i mig a la Selva Marítima i, per tant, ha estat la temperatura mínima més alta del que portem d'estiu fins ara. Una nit encara amb algunes restes de núvols, però avui el sol predominarà, serà el gran protagonista. No esperem ruixats tan a prop com ahir. Ahir les tempestes i els ruixats van acabar arribant fins a sectors del Vallès, al voltant del Montseny, fins i tot interior de la Selva. Avui i demà el temps serà més tranquil, amb predomini del sol tant al matí com a la tarda i amb escassos núvols. De cara a diumenge tornarà a augmentar una mica la inestabilitat o el temps com a mínim serà una mica més variable. Esperem a la tarda especialment algunes estones de cel mig ennuvolat i ruixats que afectaran més indrets de les comarques de Girona, punts del Pirineu Oriental, no amb grans tempestes, però sí que el temps serà una mica més insegur que no pas en els dos, que no pas en aquest divendres o també en aquest dissabte. Tampoc a l'inici de la setmana que ve s'esperen grans humitats en el temps, seguirem parlant de sol i en tot cas rebrotaran les tempestes al Pirineu de forma una mica més extensa, però quedaran encara lluny de la Selva Marítima. I pel que fa a les temperatures, aquest cap de setmana frenarà una mica el termòmetre, no esperem grans canvis en l'ambient, però sí que avui i sobretot demà notarem una lleugera baixada de la temperatura que farà que la calor sigui una mica més suportable. En canvi, l'inici de la setmana que ve estarà marcat per les temperatures més altes d'aquest any fins ara. Entre dimarts i dimecres, pic de calor i temperatures de sensació de fins a 35 graus entre el dimarts, dimecres i el centre de la setmana que ve.
Gràcies, Miquel Bernis. Per aquesta informació repassem les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. La temperatura 21 graus i la humitat elevada a aquesta hora del 91%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí. Avui és divendres, és 26 de juny, i mirem què diuen les portades dels diaris. Comencem aquest repàs amb la premsa comarcal, la premsa més propera. Al Punt Avui, la seva portada diu, es destaca vaja unes declaracions que diu: ha triomfat la repressió. Nova divisió entre l'independentisme el dia que el Congrés deixa Laura Borràs en mans del Suprem. D'altra banda, el Partit Popular dona suport a Sánchez en el nou decret. Un altre tema de portada: Millet i Osàcar entre queixes pel cas Palau. Ahir a la tarda van ingressar a Brians 2 Millet en ambulància per començar a complir la condemna. També es destaquen en portada unes declaracions de Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça i exentrenador del Girona, que diu que la gent no esperi a ser feliç, que pensi en el present. I d'altra banda, el Punt Avui destaca també en la seva portada menys activitat i en grups reduïts en la recerca arqueològica. Només resistiran les campanyes que depenen de les institucions públiques. Anem ara amb un altre diari, en aquest cas, el diari de Girona, amb la seva portada, que diu, com a titular més destacat, el 19% dels nous contagis diagnosticats a Girona ja són de menors de 29 anys. Des de l'inici de la desescalada, el 36% dels positius són de menys de 39 anys. Catalunya xifra un repunt de 10 morts i suma 91 positius més. D'altra banda, el Congrés avala que Laura Borràs sigui jutjada pel Suprem. Millet i Osàcar ingressen a la presó per l'espoli del Palau. En l'àmbit de la cultura, Núria Esponellà guanya el Premi Prudenci Bertrana. Àmbit de la política, un altre titular: Jordi Xuclà es dona de baixa del PDeCAT per discrepàncies polítiques. I un darrer titular que volem destacar a la portada del diari de Girona: acord per allargar els ERTOs fins al 30 de setembre.
Repassem la resta de titulars que avui publiquen les capçaleres, les principals, que capçaleres tant de tirada nacional com estatal. Comencem per El País. Els treballadors podran demanar un horari flexible per teletreballar. La Razón: la crisi econòmica coberteix el marge d'oposició del Partit Popular. Diari Ara: acord per allargar els ERTO fins a finals de setembre. ABC: la nova normalitat és pactar. El Mundo: Podem va saber el 2016 que el cas Dina no era un muntatge policial. I finalment, La Vanguardia: els ERTOs prolonguen 3 mesos i donen una treva al diàleg social.
Anem ara amb els titulars del 324.cat, el portal de notícies de TV3 i de Catalunya Ràdio. Cobra amb aquest titular que ja hem explicat abans, que els ERTOs s'allarguen fins al setembre amb l'acord de sindicats i patronal.
El pacte que s'ha de ratificar al Consell de Ministres d'avui divendres rebaixa les quotes de la Seguretat Social a les empreses amb un expedient temporal, però menys que fins ara.
Acord per prorrogar les ajudes a autònoms i tenir més exempcions fiscals per la Covid.
El Consell de Ministres aprovarà també d'aquí d'unes hores un nou paquet de subvencions que van més enllà de les pactades fins al 30 de juny.
El Congrés aprova el suplicatori per investigar Laura Borràs amb l'independentisme dividit.
El debat s'ha fet a porta tancada i Esquerra Republicana i la CUP s'han absentat de la sala quan s'ha fet la votació.
Millet entra en ambulància a la presó 11 anys després de destapar-se l'espoli del Palau.
L'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya, Daniel Osàcar, també ha ingressat al centre penitenciari de Can Brians 2 aquest dijous a la tarda.
Portugal, envejada per la gestió de la pandèmia, torna a confinar pels rebrots.
L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, detecta risc de nous rebrots en 30 països i alerta que la vacuna estarà disponible com a molt aviat d'aquí 10 mesos.
Aval de l'Agència Europea, el Remdesivir, primer fàrmac contra casos greus de Covid.
La comercialització d'aquest medicament per a pacients que necessiten respirador ha de rebre ara el vistiplau de la Comissió Europea.
L'Espanyol no lluita per salvar-se i cau davant del Betis per 1-0 amb un gol de Marc Bartra.
El conjunt blanc i blau ha vist com Marc Bartra la sortida d'un córner ho ha tingut molt fàcil per rematar de cap i marcar l'1-0.
Les 8 i 9 minuts del matí, fem ara una pausa i tornem de seguida.
Vols veure't bé? Vols canviar de look? Perruqueria i estètica Jordi Granger és la solució. Treballem amb les millors marques. Combina perruqueria i estètica i estalvia temps. Coloració, allisats, manicura i pedicura, depilació, tractaments facials. Posa't guapa. Som el Saló Beauty amb més mesures contra la Covid-19. Reserves a jordigranger.com, Instagram o al 605 187 887. Ens trobaràs a la plaça d'Espanya número 8 de Lloret. Perruqueria i estètica Jordi Granger. 100% higiènic, 100% segur. 20% de descompte si dius que has escoltat l'anunci a la ràdio.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon dia, bona hora.
Máxima en calidad, máxima en variedad. En restaurante Pizzería Máxim disfrutarás de nuestra comida. Cocina mediterránea, arroces, pescado fresco, carnes a la brasa, pizzas y pastas de elaboración propia y una gran variedad de sugerencias y tapas, helados y postres. Restaurante Pizzería Máxim. Nos encontraréis al lado del castillo, delante de la playa de Sacaleta. Teléfono 972-365179.
Establecimiento que garantiza la aplicación de los protocolos de seguridad en la prevención de la COVID-19.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Apunta't al curs de monitor o monitora en el lleure infantil i juvenil. El curs que es va ajornar per Setmana Santa, ara es farà els caps de setmana del 26 de juny al 19 de juliol amb totes les garanties de seguretat i higiene. Activitat per a majors de 18 anys a càrrec de l'Escola Galligans. Més informació al puntet, telèfon 972 37 22 68. Secció de Joventut, Ajuntament de Lloret de Mar.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Noves visites teatralitzades, visites guiades i visites pedagògiques al Museu Obert de Lloret. Museu del Mar, un viatge al passat de la vila. Jaciment Puig de Castellet, els orígens de Lloret. Poblat ibèric, Turó Rodó, una casa ibera reconstruïda. Can Saragossa, Museu d'Arqueologia. Castell de Sant Joan, el testimoni de l'època medieval. Ruta Indiana i Casa Museu Can Font. El Centre Històric de Lloret. Jardins de Santa Clotilde. L'essència del noucentisme. Cementiri modernista. L'herència de les Amèriques. Planifica la teva visita i reserva fàcilment les entrades al web patrimoni.lloret.cat. Més informació al telèfon 972 34 95 73.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis, amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis a Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu. Nova
Ràdio Lloret. Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Minut i arribarem a un quart de nou en punt del matí. Obrim la primera part informativa del Bon Dia Bon Hora. Ho hem dit en portada. L'Hospital Sociosanitari d'aquí de Lloret de Mar ja no té cap pacient afectat per la Covid-19 des que l'últim va donar negatiu a la darrera prova PCR que se li va practicar. D'aquesta manera, l'hospital es converteix en un centre verd, segons la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
El Sociosanitari ha estat un centre on la Covid-19 ha tingut una afectació elevada entre els pacients i el personal sanitari, fet que va obligar a posar en marxa un pla d'aïllament per tal de mantenir els usuaris afectats separats d'aquells que no tenien la malaltia.
Des d'aquest dimarts, amb cap cas positiu a dins del centre, els pacients ja fa uns dies que reben visites dels seus familiars. Aquestes es van poder reprendre la setmana passada, després que, a mitjans de març, el coronavirus obligués a restringir les visites per tal de disminuir el risc de contagi.
Una infermera del centre, Cecília García, descriu l'emoció de pacients i familiars en veure's en persona.
L'acollida de tant de familiars com de pacients com dels propis treballadors està sent molt bona. Nosaltres vam estar avisant a tots els familiars de que es començaven a fer les visites, vam donar les hores, en alguns casos que era més complicat doncs hem intentat pactar aquests horaris i els pacients estan encantats de saber que rebran aquesta visita i bé, l'acollida un cop estan junts és bona. Sempre, bueno, és una mica impactant veure'ls pues, que no es poden tocar o que bueno, porten la mascareta i és una mica fred, però alhora és emocionant pues, veure les seves cares, no? D'alegria, de veure el seu familiar en directe. Tot aquest temps s'han estat comunicant igualment perquè s'han estat fent les videotrucades i en molts casos doncs, es continuen fent aquestes videotrucades, tot i que estem disminuint el número d'aquestes. Sempre que hi ha algun pacient que no pot rebre alguna visita pel motiu que sigui, doncs es continua fent la videotrucada perquè es mantingui aquest contacte. I per part dels treballadors, doncs també, bueno, contents, adaptant-nos sempre a les circumstàncies i mirant de que tot funcioni bé, de tenir els pacients preparats per quan venen les visites i bueno, i rebent aquesta informació per part dels pacients pues, de com ha anat tot això. Estem tots adaptant-nos a la nova circumstància i a poc a poc ho anem fent.
L'infermera assenyala que les trobades entre pacients i familiars es fan amb estrictes mesures de seguretat.
Seguint les recomanacions del Departament de Salut i Benestar Social, ja s'estan permetent les visites de familiars al centre. Es permet la visita d'un familiar per cada pacient. Aquestes visites es fan de dilluns a divendres amb un horari que ha posat al centre i duren 30 minuts. El familiar entra per una porta i el pacient entra per una altra i es troben en una taula on hi ha uns 2 metres de distància entre ells. El pacient i el familiar no es poden tocar. Llavors, la normativa respecte al familiar, quan ve a veure el seu pacient, és que bueno, han de seguir una sèrie de normes, entre les quals està pues, higiene de mans, posar-se una mascareta, posar-se guants i desinfecció de peus. En aquest cas posem unes polaines. Llavors, un cop fa tot això, se li entrega el full informatiu on s'explica quina és la normativa que s'ha de seguir i se li entrega també un full de cribatge per veure si el seu estat de salut és l'adequat, se li medeix també la temperatura i quan el familiar ha acceptat totes aquestes normatives i ha signat el full de cribatge i totes les mesures que s'estan prenent són les correctes i s'estan seguint bé, doncs es fa la visita respectiva. Com ja he dit, aquesta visita dura 30 minuts i s'està fent a la zona d'hospital de dia. Aquesta zona ara no està en ús i llavors l'hem adaptat per poder fer les visites d'aquests familiars. De moment, com he dit, s'estan fent només d'un familiar per cada pacient i bé, de moment està anant tot molt bé. S'estan mantenint les videotrucades, sobretot en els casos de pacients que no poden rebre aquesta visita i l'acollida està sigui molt bona.
Pel que fa a l'Hospital Comarcal de Blanes, a data d'avui hi ha 2 pacients ingressats de 119 acumulats i el de Calella s'ha donat d'alta l'últim que quedava, en aquest cas estem parlant de 110 pacients acumulats, mentre que el nombre de professionals en aïllament per coronavirus és d'una sola persona.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Canviem totalment de qüestió. El Banc dels Aliments de Lloret de Mar rep cada dimarts i cada dijous barres de pa. Venen de Can Carbó i són una donació que fa el Rotary Club d'aquí de la vila per ajudar les famílies més necessitades.
Des que va començar la crisi pel coronavirus, el centre de distribució d'aliments, ubicat al pavelló municipal d'Esports, ha doblat el nombre de famílies usuàries. Han passat de 400 a 800 cada mes.
Ampliem aquesta informació amb el president del Rotary d'aquí de Lloret de Mar, és en Felip Rigat. El tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Expliqui'ns aquesta acció solidària. En què consisteix?
Bueno, l'acció, en el fons, forma part de la filosofia del Rotary Club Internacional. Aquí a Lloret, evidentment, ens dediquem a ajudar la població on estem residint. I el que volem és que encoratjar una mica la gent que a poc, i pas a pas, en gota a gota, vagi emplenant aquest cubell de necessitat que és el banc d'aliments. No?
Ah, expliqui'ns, per què han triat un aliment com el pa, un aliment bàsic, bueno, en aquest cas?
És molt senzill. Nosaltres vam contactar amb la tècnica que està destinada a l'Ajuntament del Banc d'Aliments, que és la Cristina, i vam buscar una necessitat que puguem cobrir d'una manera sistemàtica. Buscàvem també una forma de col·laborar sistemàticament, no puntualment. Llavors vam trobar que aquesta necessitat estava coberta fins fa un moment per una altra fundació que nosaltres col·laborem contínuament, com és l'Activament Guitar, i vam considerar que continuar aquesta obra d'ells era molt interessant. I vam contactar ràpidament, va ser tot superràpid, amb Can Carbó, amb en Clua, que ens va fer pues, tot fàcil, i així anem servint el pa cada setmana.
És a dir, vosaltres compreu el pa Can Carbó i el serviu dos cops a la setmana en el centre de distribució d'aliments.
Exacte. És una qüestió d'organitzar-se, que és en principi una de les funcions de Rotary Club, no solament és col·laborar i ajudar a la població on residim i amb xarxa a nivell internacional, sinó que també és fer les coses d'una manera organitzada, d'una manera que tingui repercussió i que es pugui repetir.
I, Felip, se sap la quantitat de barres o quilos de pa que serviu, per exemple, a la setmana en el centre de distribució d'aliments?
Bueno, tenim una sistemàtica de dimarts i dijous de número de barres. La veritat és que quan vam contactar amb la Cristina i vam començar, com sempre en aquestes coses, el que tenim que buscar és que quadren els pressupostos, que puguem pagar-ho. Per la qual cosa ho vam mirar pues, a nivell de cost. Aproximadament poden ser unes 100 i pico barres a la setmana. Les quanties van sumant perquè, clar, és un tema pressupostari. El número de barres, pues, mira, farem càlcul un dia, però podríem multiplicar-les, poden ser unes 14-15 setmanes per 150 barres.
Uh-huh. Has explicat que és una ajuda que voleu fer de forma sistèmica, per tant, l'heu començat fa unes setmanes i la idea és mantenir-la fins que sigui necessari, entenem.
Bueno, en principi hem marcat una data i reestudiarem, perquè poden haver-hi altres necessitats. S'ha de ser flexible i s'ha de ser... Nosaltres considerem, i dintre de les reunions que tenim periòdicament, que a partir de l'hivern poden haver-hi altres necessitats, com veu comentat, s'està duplicant les necessitats del Banc d'Aliments i possiblement de cara a l'hivern podria augmentar. No sé, nosaltres hem optat per aquesta opció. També tenim intenció de fer altres ajudes puntuals en altres temes, però no volem encasillar-nos en una sola cosa si no és necessari. No?
Entenem el que dius, no, Felip, que tot això una mica s'adiu a la vostra filosofia, que sempre ajudar les persones que més ho necessiten, en aquest cas, com el Rotary és d'aquí, doncs a la gent d'aquí.
El Rotary està al servei de la societat. És un grup de persones. El Rotary Club de Lloret és possiblement el més antic de tota la província. Ha històricament ajudat en molts temes, des de les arts fins a, pues, si recordeu, feien pues, sopars benèfics, subhastes, mercadillos, tot amb una intenció de recaptar diners per alguna funció o per alguna... Últimament pues, la loteria va anar al pas a pas. Això parlo una mica de recentment, no? Els altres presidents pues, han fet pues, les seves funcions en funció de les necessitats. Aquest any ens ha tocat, a mi no diré per desgràcia, però sí que és per desgràcia, un període molt difícil. Hem intentat buscar què realment valia la pena. Considerem que la pena està en això, no? En ajudar el Banc d'Aliments.
Doncs recollim aquestes paraules i també les explicacions per part del Club Rotari d'aquí de Lloret de Mar. En Felip Rigat, el seu president, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora del matí.
Gràcies a vosaltres per fer difusió.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 24 minuts del matí anem avançant amb més qüestions. Un cop superades les restriccions de mobilitat amb la finalització de l'estat d'alarma, el transport urbà de Lloret de Mar va restablint bona part del servei. Des d'avui divendres 26 de juny es recupera l'horari de tardes i de cap de setmana a totes les línies de bus.
A més, a partir de l'1 de juliol, és a dir, la setmana que ve, s'iniciarà com cada any i com cada any, sí, la línia L3 que arriba fins a Cala Canyelles.
Parlem amb el regidor de mobilitat, Cristian Fernández, al telèfon. Molt bon dia, Cristian.
Hola, molt bon dia.
Quins serveis es restableixen a partir d'avui pel que fa al bus urbà d'aquí de Lloret?
Bé, doncs, en aquest sentit, es restableixen sobretot els serveis que des de que es va decretar l'estat d'alarma i es va anar, diguem, disminuint paulatinament, arrempent el servei de la tarda fins a les 9 de la nit i també els del cap de setmana, que estaven suspesos fins al dia d'ahir mateix. I per tant, doncs, avui el servei s'inicia amb un 70% aproximadament del servei integral del transport que veiem oferim abans de l'aixecament de l'estat d'alarma.
Per quin motiu es recuperen doncs això, bona part del servei?
Evidentment, doncs, per motius obvis, cada cop creix una miqueta més la demanda, tot i que la realitat és que venim oferint un 30% del servei a dia d'avui, i aquest 30% la demanda era d'un 12%, per tant era una demanda molt, molt baixa, però amb això no vol dir que no ho haguéssim de fer, sinó que doncs, hi ha gent que ha començat a treballar, hi ha gent doncs, que comença a vindre allà i s'han de moure per aquí dins del municipi i no tenen aquesta capacitat amb un vehicle propi i depenen del transport urbà. I per tant, doncs, el més convenient i el més ideal era reprendre aquest servei i, evidentment, doncs, en aquest sentit, doncs, totes les línies tenen un servei ja més ampli, tot i que hi ha algunes variacions en aquest sentit, doncs, que bé, doncs, explicaré més endavant o, si vols, ho explico ara.
És el que et volíem preguntar. Aquest restabliment afecta totes les línies?
Sí, en el sentit que, per exemple, la línia 11, que és la línia perquè la gent ens entengui, doncs, és la que cobreix la part de Fanals i la de Santa Clotilde, aquesta diguem que és l'única línia que es mantindria amb el servei inicial, diguem, el servei ordinari, però en comptes d'això, la línia 2, per exemple, que és la línia que cobreix a Lloret Residencial, Lloret Blau o Montlloret, i també doncs, és una línia que, diguem, abans era a la demanda i ara és una línia fixa, i després estan les línies 12 i 13, que la 12, perquè entenguem, és la que cobreix doncs, el parc... La 12 és la que cobreix el nucli antic, la que cobreix la platja, i la 13 és la que cobreix Carbó, Molí, Rieral i fins a la policia local. En comptes de tindre una freqüència d'uns 30 minuts que abans venia sent, serà una freqüència d'una hora, per tant la farà el mateix bus. Això vol dir doncs, que cobrirem tot l'espectre que veníem fent abans, sols que en comptes en aquestes últimes línies que hem comentat abans, en comptes de 30 minuts i serà d'una hora.
Això seria la freqüència de pas, eh?
Sí, correcte. I el que comentava abans, referent a la línia que cobreix la platja de Canyelles, començarà doncs, aquest 1 de juliol amb 4 expedicions diàries.
Aquest engegament, podem dir, aquest inici de la línia 3 que va a Cala Canyelles es restableix a partir de l'1 de juliol, que és el que es feia cada any, no?
Sí, correcte. Per això hem ampliat tots aquells serveis doncs, que ja es venia fent, però malauradament, doncs, evidentment, per cobrir hem de cobrir el servei, però sí que és veritat que no podem fer-ho de la mateixa manera fins que no es comenci a restablir una miqueta més la normalitat. I a dia d'avui doncs, encara estem com estem, la mobilitat s'ha recuperat arreu del territori, però som tots conscients que encara hi ha molts de... Bueno, molts no, sinó la gran majoria d'hotels encara no han obert i hi ha encara molts serveis, i esperem, això sí, que fer un seguiment exhaustiu del servei del transport de manera diària, partint de coneixement al final de si cal o no reprendre tot el servei fins a arribar al 100% de com veníem fent-ho abans. Per tant, doncs, això implicarà aquest augment de turisme, aquest augment de flux de gent que ve de fora, també de segones residències, i per tant, doncs, és una cosa que seguirem molt exhaustivament perquè puguem donar el servei de manera més òptima que veníem fent. Per tant, això és, creiem, que és el més important.
Entenem que, doncs, la capacitat de cada vehicle, de cada autobús, és ja l'habitual.
Sí, perquè nosaltres, en aquest sentit, aquesta directriu ve marcada des de la Generalitat, i per tant, doncs, l'aforament serà el mateix d'abans, però hem de garantir entre tots els usuaris, doncs, aquests 2 metres de distància de seguretat que venen establerts, i com no, per descomptat, l'ús obligatori de la mascareta. Evidentment, ningú podrà pujar a cap autobús del servei de transport urbà si no compleix amb aquests 2 requisits.
Per tant, són requisits obligatoris, per poder pujar al bus.
Correcte.
D'altra banda, Cristian, el que ens estaves comentant, pel que fa a nivell d'usuaris, no, de viatgers, és una quantitat que va creixent de mica en mica, entenem, no? Que també es va recuperant en aquest sentit.
Sí, de la mateixa manera que amb l'aixecament per les fases abans d'entrar en aquesta represa, en aquesta normalitat, doncs ho vam notar com a poc a poc anaven augmentant els usuaris, perquè això vol dir, doncs, que es començaven a obrir establiments, es començaven a obrir negocis, i per tant, doncs, hi havia més mobilitat. El que sí que és veritat, per manca, evidentment, de turistes, i per manca també d'estudiants, perquè els instituts, els col·legis, doncs, encara estan tancats, doncs això també ha repercutit molt en la baixa d'usuaris de transport. I per tant, doncs, ho hem vist en aquest sentit, com s'ha reduït molt dràsticament, però sí que és veritat que aquest repunte d'usuaris, doncs, es va cada dia confirmant més, i sobretot, doncs, amb el fet que ara mateix, doncs, quan a partir d'avui tinguem aquestes dades de la gent que comença a utilitzar un altre cop el transport al llarg del dia i evidentment els caps de setmana, doncs puguem saber com es comporta l'usuari i saber, doncs, quines qüestions, quines necessitats puguem arribar a assolir per la gent que l'utilitza.
Doncs agraïm les explicacions a aquesta hora del matí. Insistim, doncs, que a partir d'avui divendres, que és 26 de juny, es recupera bona part, doncs, del servei de bus a Lloret de Mar amb horaris de tarda i de cap de setmana. Cristian Fernández, regidor de Mobilitat, moltes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Les 8:32. El que fem ara en el Bon Dia, Bona Hora és en recuperar la informació del temps per saber el temps que ha de fer tant avui com aquest cap de setmana aquí a Lloret de Mar. La crònica és de Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Aquesta nit ha estat especialment de mal dormir. La temperatura mínima no ha baixat pràcticament dels 21 graus i mig a la Selva Marítima i, per tant, ha estat la temperatura mínima més alta del que portem d'estiu fins ara. Una nit encara amb algunes restes de núvols, però avui el sol predominarà, serà el gran protagonista. No esperem a ruixats tan a prop com ahir. Ahir les tempestes i els ruixats van acabar arribant fins a sectors del Vallès, al voltant del Montseny, fins i tot interior de la Selva. Avui i demà el temps serà més tranquil, amb predomini del sol tant al matí com a la tarda i amb escassos núvols. De cara a diumenge tornarà a augmentar una mica la inestabilitat o el temps com a mínim serà una mica més variable. Esperem a la tarda especialment algunes estones de cel mig ennuvolat i ruixats que afectaran més indrets de les comarques de Girona, punts del Pirineu Oriental, no amb grans tempestes, però sí que el temps serà una mica més insegur que no pas en els dos, que no pas en aquest divendres o també en aquest dissabte. Tampoc a l'inici de la setmana que ve s'esperen grans humitats en el temps, seguirem parlant de sol i en tot cas rebrotaran les tempestes al Pirineu de forma una mica més extensa, però quedaran encara lluny de la Selva Marítima. I pel que fa a les temperatures, aquest cap de setmana frenarà una mica el termòmetre, no esperem grans canvis en l'ambient, però sí que avui, sobretot demà, notarem una lleugera baixada de la temperatura que farà que la calor sigui una mica més suportable. En canvi, l'inici de la setmana que ve estarà marcat per les temperatures més altes d'aquest any fins ara. Entre dimarts i dimecres, pic de calor i temperatures de sensació de fins a 35 graus entre el dimarts, dimecres i el centre de la setmana que ve.
Gràcies, Miquel Bernés. Vallès per aquesta informació. Temperatura ara mateix a Lloret de Mar de 21 graus. La humitat és elevada del 91%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Les 8 i 34 minuts del matí. Avui és divendres, és 26 de juny. Anem al quiosc per saber què destaquen els diaris a les seves portades i comencem mirant la portada del diari de Girona. Cobra amb un titular. El 19% dels nous contagis diagnosticats a Girona ja són de menors de 29 anys. Des de l'inici de la desescalada, el 36% dels positius són de menys de 39 anys. Catalunya xifra un repunt de 10 morts i suma 91 positius més. D'altra banda, Jordi Xuclà es dona de baixa del PDeCAT per discrepàncies polítiques. El Congrés avala que Laura Borràs sigui jutjada pel Suprem. Acord per allargar els ERTOs fins al 30 de setembre. Millet i Osàcar ingressen a la presó per a l'espoli del Palau i en l'àmbit de la cultura, Núria Esponellà guanya el Premi Prudenci Bertrana. D'altra banda, anem amb el punt avui amb l'edició de Girona que obre amb unes declaracions que diuen ha triomfat la repressió. Nova divisió entre l'independentisme el dia que el Congrés deixa Laura Borràs en mans del Suprem. D'altra banda, el Partit Popular dona suport a Sánchez en el nou decret. D'altra banda, Millet i Osàcar entre reixes pel cas Palau. Ahir a la tarda van ingressar a Brians 2, Millet en ambulància per començar a complir la condemna. D'altra banda, es destaquen en portada unes declaracions de Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça i exentrenador del Girona, que diu que la gent no esperi a ser feliç, que pensi en el present. I d'altra banda, el punt avui també destaca en portada que Núria Esponellà és el Premi Prudenci Bertrana i que hi ha menys activitat i en grups reduïts a la recerca arqueològica. Només resistiran les campanyes que depenen de les institucions públiques.
Repassem la resta d'arguments informatius que podem llegir de les principals capçaleres d'àmbit estatal i també nacional, com per exemple El País. Els treballadors podran demanar un horari flexible al teletreballar. La Razón, la crisi econòmica, acobardeix el marge d'oposició del Partit Popular. Diari Ara, acord per allargar el ERTO fins a finals de setembre. ABC, per la seva banda, subratlla la nova normalitat és pactar. El Mundo podem saber el 2016 que el cas Dina no era un muntatge policial. I finalment La Vanguardia, els ERTOs prolonguen 3 mesos i donen una treva al diàleg social.
Seguim repassant titulars de portada, en aquest cas del portal de notícies 324.cat de TV3 i de Catalunya Ràdio. Els ERTOs s'allarguen fins al setembre amb l'acord de sindicats i patronal.
El pacte que s'ha de ratificar al Consell de Ministres d'avui divendres rebaixa les quotes a la Seguretat Social a les empreses amb un expedient temporal, però menys que fins ara.
Acord per prorrogar les ajudes autònoms i tenir més exempcions fiscals per la Covid.
El Consell de Ministres també aprovarà d'aquí unes hores un nou paquet de subvencions que van més enllà de les pactades fins al 30 de juny.
El Congrés aprova el suplicatori per investigar Borràs amb l'independentisme dividit.
El debat s'ha fet a porta tancada i Esquerra Republicana i la CUP s'han absentat a la sala quan s'ha fet la votació.
Millet entra en ambulància a la presó 11 anys després de destapar-se l'espoli del Palau.
L'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya, Daniel Osàcar, també ha ingressat al centre penitenciari de Can Brians 2 aquest dijous a la tarda.
Portugal, l'ambaixada per la gestió de la pandèmia, torna a confinar pels rebrots.
L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, detecta risc de nous rebrots en 30 països i alerta que la vacuna estarà disponible, com a molt aviat, d'aquí 10 mesos.
Aval de l'Agència Europea, el Remdesivir, el primer fàrmac contra casos greus de Covid.
La comercialització d'aquest medicament per a pacients que necessiten respirador ha de rebre ara el vistiplau de la Comissió Europea.
I en esports, l'Espanyol no lluita per salvar-se i cau davant del Betis per 1-0 amb un gol de Marc Bartra.
El conjunt blanc i blau ha vist com Marc Bartra a la sortida d'un córner no ho ha tingut molt fàcil per rematar de cap i marcar així l'1-0.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
La Les 8 i 38 minuts del matí obrim la segona part informativa del Bon Dia, Bona Hora. També ho hem anunciat a la portada. Un grup d'artistes de Lloret de Mar fa una crida per rebre creacions que representin el monument de l'Àngel sense ales per alertar de l'estat de degradació en què es troba. Les creacions poden ser dibuixos, pintures, fotografies, vídeos, collage. Es pot fer servir qualsevol tècnica o suport sempre que hi surti l'Àngel sense ales o bé que aquestes estiguin malmeses.
Inaugurat l'any 1904 i ubicat al paratge de Sant Pere del Bosc, el monument de l'Àngel destaca per ser el primer monument a Catalunya dedicat al poeta Jacint Verdaguer. Projectat per Enric Montsardà, inclou diferents medallons de bronze que són obra dels escultors Eusebi Arnau i Frederic Bequini.
Amb el pas del temps i alguns actes vandàlics, el monument es troba actualment força degradat. La pedra està erosionada, hi ha vegetació per tot arreu i les ales metàl·liques van perdent les plomes.
Per tot plegat, aquest grup d'artistes fa una crida per rebre les obres i creacions de tot tipus amb les quals vol posar de relleu la manca de manteniment i deixadesa en què es troba el monument. Tenen la mirada posada a la capitalitat de Lloret com a ciutat de la cultura el 2023, per tal que amb la seva reivindicació es pugui conservar l'Àngel. Una representant del col·lectiu, Rosa Vendrick, anuncia que cal passar a l'acció.
El moviment artístic L'Àngel sense ales, encapçalat per artistes de diferents disciplines de Lloret, presenta aquesta proposta de fer un recull de creacions artístiques sobre l'Àngel de Lloret sense ales o amb les ales malmeses, per posar la mirada i denunciar la deixadesa i manca de manteniment que afecta en general a tot el conjunt modernista de Sant Pere del Bosc i concretament al monument de l'Àngel. El que es pretén és reivindicar la necessitat de passar a l'acció, restaurar i conservar aquest patrimoni que tant ens estimem.
De moment s'han rebut una trentena de creacions. Han arribat de particulars, d'associacions i fins i tot d'alumnes de les escoles.
Hem creat un Instagram, que el trobareu com a Monument a l'Àngel, i ens hem proposat fer una exposició virtual amb totes les creacions que anem rebent i, si és possible, fins i tot fer una exposició en viu. Fins aquest moment hem rebut moltes creacions d'artistes de pintors de Lloret, del LEAT, els Sketchers, alumnes de secundària de l'Immaculada, alumnes de l'Escola de Dansa Sara Díaz amb una coreografia i muntatge de Verónica Valcarce. També tenim participació d'artistes de Barcelona. I bé, el que fem aquí és animar-vos a afegir-vos en aquesta reivindicació, enviant-nos les vostres creacions de l'Àngel sense ales a l'angelsenseales@gmail.com, l'Àngel sense ales tot junt, per poder participar en aquestes exposicions i aconseguir la nostra fita que quan Lloret sigui ciutat cultural ho puguem fer amb el nostre patrimoni en l'estat de conservació que es mereix i no en l'estat de degradació actual.
Les obres es començaran a penjar a l'Instagram L'Àngel de Lloret a partir d'aquest diumenge. La voluntat és fer-ne una exposició física més endavant. Qui vulgui participar ha d'enviar la seva creació a l'angelsenseales@gmail.com.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8 i 41 minuts del matí. El que fem ara és obrir plana esportiva en el Bon Dia, Bona Hora. Andrea Nicolás és la nova presidenta del Club de Vòlei Lloret. La seva candidatura ha superat a la presentada per en Joaquim Urpí per 31 vots a 20 a les eleccions celebrades aquest dijous en el Puntet. Per tant, estarà al capdavant de l'entitat durant les pròximes 4 temporades fins al juny del 2024.
L'acompanyaran com a membres de la Junta Directiva Valeria Pizarro com a vicepresidenta, Yolanda Saseres, que farà la funció de secretària, Lourdes García, que serà la tresorera. D'aquesta forma, Andrea Nicolás substitueix Miquel Gràcia, que ha presidit el club en els últims 8 anys.
Parlem amb la nova presidenta del Club de Vòlei Lloret, l'Andrea Nicolás. Molt bon dia, Andrea.
Hola, bon dia.
Primer de tot, moltes i moltes felicitats. Com estàs?
Molt bé, ara ja hem caigut a pas a terra, ja sabem que ja és nostra, però fins ahir estàvem molt nervioses, encara no ens ho creiem, però ja està, ara ja toca treballar de valent.
Com valores el fet de ser la nova presidenta del Club de Vòlei Lloret?
Doncs amb molta il·lusió, i crec que les meves companyes d'equip també coincidiran. És algo que realment portem molts mesos treballant i que ens ha costat molt assolir-ho, però tenim moltes ganes, creiem que ho podem fer molt bé i amb il·lusió i ja està, amb moltes ganes, de veritat.
Com vas viure les votacions d'aquest dijous?
Molt, molt nerviosa, la veritat. Els que estaven amb mi a la taula ho poden confirmar. Vaig passar molt malament fins l'últim moment i encara quan les votacions van acabar no sabia ni com reaccionar. Realment és una cosa que portàvem esperant molt de temps i és que són molts anys al club. És molt d'amor pel vòlei, per les nenes, pel club també. I ja et dic, és que no ens ho creiem, la veritat.
Satisfeta amb la participació dels socis?
Molt, molt, m'ha sorprès molt, la veritat, ja estem molt agraïdes, tant al meu grup com l'altra candidatura, de la participació que hi ha hagut. Érem, em sembla, que 70, 70 i pocs al cens electoral i hi ha hagut 51 vots. Està molt bé, la veritat, no ens ho esperàvem gens.
Explica'ns ara els reptes que teniu per davant.
Bueno, ara hem dividit els reptes entre curt plaç i llarg plaç. A llarg plaç, òbviament, hem de marcar una línia de coordinació en què els equips també treballin sempre en la mateixa forma de tàctica i tècnica. Estem planejant també que el club estigui obert als nois. Això ja intentarem que sigui a curt plaç, però sabem que és una feina que costarà assumir. I realment hem de treballar molt amb els sponsors, hem de canviar moltes normatives que hi ha ara mateix internes que no acaben de fer el pes. Tenim molts plans, ara mateix estic encara una mica nerviosa i em costa pensar en això, però sí, hi ha molts canvis per venir i tenim moltes ganes de que es comencin a veure.
En qualsevol cas, com dius tu, Andrea, ara és una mica, encara ha de baixar una mica el suflé, no? Podem dir d'alguna manera, i dir, doncs ara ens centrem i ens posem a treballar.
Exacte.
Sí, com dius tu, és un dels objectius més destacats i crec que és una cosa òbvia, no? Tant des de dintre com des de fora, és poder crear una secció masculina.
Sí, ens interessa molt. Realment, les dues juntes ho faríem el mateix. Creiem que és important ja que els nois de Lloret o de les Rodalies tinguin ja accés al vòlei. És un esport que sempre s'ha assumit que era femení, però realment no és així. Cada vegada hi ha més nois que volen fer-ho i sempre els hem hagut de tancar la porta i crec que ja és moment d'obrir. Per tant, de moment començarem amb les bases. Sí que és veritat que siguin mixtes, que fins a... Em sembla que l'any 2019, els nascuts fins al 2019, es podrà fer. I ja, doncs, més endavant, amb l'evolució del club i dels anys, esperem ja tenir equips de competició ja de nens més grans.
Pas a pas, no?
Sí, i tant, i tant.
Recorda'ns, Andrea, qui t'acompanya a la nova junta?
Sí, doncs mira, està la Valeria Pizarro, que és la meva vicepresidenta, que és jugadora del club, la Yolanda Saceras, que estarà com a secretària, també és jugadora del club, i la Lourdes García, que també va ser jugadora fa molts anys, que està com a tresorera.
Defineix-me aquesta nova junta. Com sou? Com funcioneu?
Sí, mira, per començar som una junta molt ben avinguda, ens coneixem des de fa molts anys, la gran majoria hem jugat juntes, i és que som jugadores, portem també molts anys entrenant al club i hem estat també a altres clubs, que crec que això ens dona una visió més àmplia del que hi ha fora, de com es fan les maneres en un altre club i com es fan aquí, poder comparar i poder doncs, agafar el que ha funcionat en cada club i ara poder ja ficar-ho en el nostre. I a part de tot, és el que et dic, som entrenadores formades, la Valeria i jo tenim el nivell 2, la Lourdes i la Yolanda tenen el nivell 1, crec que podem parlar amb criteri ja una mica professional del vòlei i ja et dic, tenim moltes ganes, hem somiat sempre amb aquest dia i ens hem estimat totes el club molt, sí que creiem realment que podem aportar coses molt bones i que el club evolucionarà en bon camí.
Andrea, la pròxima temporada serà especial, per dir-ho d'alguna manera, li pots posar l'adjectiu que vulguis, atípica, anormal, excepcional, amb aquesta pandèmia que estem, sí. Doncs ara ens estem recuperant sense saber si, bueno, com anirà, no?, tot una mica. Sabeu quan podreu començar a entrenar, vosaltres?
Doncs la veritat, comptem que ja es podrà entrenar al setembre, però vés a saber què pot passar, encara no ho sabem, però sí que és veritat que, per exemple, la Federació de Vòlei encara no ens ha tancat les lligues. No sé com ho volen fer, no han dit encara gaire res, però s'estava parlant que volien seguir amb la Lliga a l'estiu, no sé, ha quedat tot com molt a l'aire, per tant esperem que sí, que al setembre es pugui començar a entrenar i veure pues, com encarem, perquè sí, la veritat és que serà una temporada molt complicada.
En qualsevol cas, entenem que això és una cosa que ve de fora, no? que no s'hi pot fer res i que la feina per vostra, no? com a nova junta, és preveure diferents escenaris.
Sí, totalment. Estarem preparades. El que no es pot permetre és, per exemple, que s'han acabat els entrenaments, s'han acabat els partits i ens hem com desentès. Això ja estarem preparats per si hi ha un altre confinament, per poder oferir també el vòlei d'una altra manera, apropar-lo d'una altra manera a les noies i als nois que vindran. Per tant, sí, és una cosa que òbviament hem d'estudiar, ens hem de seure i hem de veure com ho gestionem, però sí, estem preparades per afrontar aquesta temporada típica, vingui com vingui.
Uh-huh. Andrea, explica'ns una mica, què representa el vòlei per tu com a esport?
Uf, el vòlei, no t'enganyaré si et dic que és pràcticament la meva vida. Crec que és el que ha fet ser qui soc, tant jo com les altres noies de la Junta. Nosaltres portem... Jo sóc la més petita de la Junta i porto 20 anys al vòlei. Realment m'ha donat tot, m'ha ensenyat valors, m'ha ensenyat... He crescut com a jugadora, he crescut com a persona amb el vòlei i és que, de veritat, a mi m'emociona parlar-hi. Jo sé que hi ha gent que no ho pot entendre perquè potser no ha fet esport o no l'ha viscut tant, però jo he conegut a molta gent, he viscut experiències molt maques, i ja et dic, tant jo com les altres noies estic segura que tiren el mateix, que és que ens representa i és una forma de viure.
Què té el voli que no tinguin altres esports, si els comparem?
Sí, la veritat, mira, no t'ho sabria dir perquè clar, no he estat en altres esports. Per mi el vòlei té emoció, és tàctica, és tècnica, o sigui, tothom em diu, és que el vòlei no corres, no et mous, no et canses. Mentida, el vòlei és estar movent-te, és estar corrent, és estar pensant en tot moment que has de fer amb la pilota. A part de tot, sempre s'han fet, en el moment dels tornejos i tot, hi ha una convivència. O sigui, el vòlei té un punt que enganxa. No t'has explicat per què, però enganxa. Una vegada ho proves, acaba enganxant. I no sé, no t'ho sabia explicar, és molt difícil,
I per ser un bon jugador de vòlei, o bona jugadora, evidentment, què cal tenir?
Jo crec que el primer que cal tenir són ganes. A vegades ens passa, sobretot a les noies, que quan ja som baixetes, per exemple, pensem que la carrera en el vòlei ja és complicada. Soc baixeta, com que jo soc baixeta ja no puc arribar a la xarxa, i això és mentida. Al final són ganes, és motivació i poc més. Òbviament, després ja hi ha altres factors, el tema físic, el tema que hi ha gent que realment neix amb un do, que se li dona bé. Però per tenir una carrera més o menys llarga i passar-ho bé, són ganes i veure't capaç i ja està.
I Andrea, explica'ns, parlem del Club de Volei Lloret, de les seves dimensions, quantes jugadores teniu ara mateix i quants socis hi ha?
Doncs ara mateix, si no m'equivoco, clar, ahir el cens érem 70, però hi ha nenes petites i tot això que no estaven incloses, doncs et diria que potser rondem les 100 usuaris ara mateix, més o menys,
Estem parlant de jugadores o en total?
Jo estic parlant de jugadores.
De jugadores,
clar, clar, realment, ara mateix socis com a tal no hi ha. Uh-huh. És el que es vol crear aquest any, que hi hagi una cartera de socis amb una quota, molt simbòlica, però amb una quota, i ja podem comptabilitzar més gent també a partir d'aquí.
Doncs, Andrea, ens ha agradat molt poder-te entrevistar. No sé si som el primer mitjà que et felicitem, esperem que sigui així.
Sí, de moment sí.
Doncs en qualsevol cas, reiterem aquestes felicitacions.
Moltes gràcies.
I ja et diem que per part nostra parlarem moltes vegades.
Sí, ja m'ho han dit. Moltes gràcies.
Andrea Nicolás, moltes gràcies i felicitats.
A vosaltres, gràcies.
Bon dia, bona hora.
Nou minuts i arribarem a les 9 del matí. Recordem qüestions importants, especialment de cara al cap de setmana en què Lloret de Mar s'assuma al Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que es commemora aquest 28 de juny, és a dir, diumenge.
La jornada recorda el 28 de juny de 1969, quan es van produir el que es coneix com a la revolta de Stonewall, una sèrie de manifestacions espontànies i violentes a Nova York per protestar contra una batuda policial al pub Stonewall Inn, un local LGTBI. Uns disturbis que van passar a la història per ser la primera vegada als Estats Units que la comunitat homosexuals, lesbianes, bisexuals i transsexuals lluitava contra el sistema, un sistema que els oprimia amb el suport del govern només pel fet de ser persones no normatives.
Aquest any, per commemorar l'efemèride, Lloret s'ha sumat a una campanya impulsada pel govern català, a través de la qual centenars de municipis han pintat els colors de la bandera LGTBI en un pas de vianants. Ens en parla la regidora d'Igualtat, Jennifer Pérez.
El que se'ns demanava era que es pintés un pas de vianants i que es preparés un petit vídeo, i després s'envies aquest vídeo perquè, bueno, després es reproduiria per part de la Generalitat. Són moltes poblacions que s'han sumat a aquesta iniciativa i, bueno, es recull tots els vídeos de tots els municipis i després es reprodueix. En principi, bueno, se'ns va comentar que es reproduiria per TV3.
El pas de vianants de Lloret està ubicat al pavelló del Molí i aquest diumenge a les 7 de la tarda s'hi farà un acte presencial per commemorar la jornada. Es llegirà el manifest institucional i es projectarà un petit vídeo elaborat amb la col·laboració de la Caravana de les Arts i aquesta casa, Nova Ràdio Lloret. La regidora considera molt important sumar-se a la commemoració.
Som conscients que encara, doncs, existeixen molts països on la diversitat sexual està perseguida i criminalitzada per part de lleis i autoritats, i en altres la societat està molt lluny d'acceptar aquesta situació, no? Aquesta situació que entenem, o aquesta diversitat que hauria d'estar normalitzada des de fa molt de temps. Lloret és un municipi que aposta per la diversitat, per tant considerem que per a promoure la tolerància, la igualtat de drets davant la llei, la no discriminació i la dignitat de les persones LGTBI, actes com el que farem el diumenge són necessaris.
Jennifer Pérez recorda que a la vila hi ha un servei destinat a atendre les necessitats del col·lectiu LGTBI.
Aquella persona que es pugui trobar en una situació de discriminació, una situació d'assetjament, o simplement que necessiti un suport per fer qualsevol tràmit, com per exemple seria el canvi de nom de la targeta sanitària o fer alguna gestió en el registre civil, que entenem que a vegades es presenten certes dificultats, doncs es pot adreçar a aquest servei. Se li donarà aquest ampli recolzament.
La regidora celebra que fa un mes que va tornar a obrir les portes després del confinament i no s'haurà d'atendre cap persona a la qual cosa considera molt positiva.
Si algú vol contactar amb el servei, ha de demanar cita prèvia al telèfon 972 34 71 72 o bé enviar un correu electrònic a l'adreça igualtat@lloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim amb més qüestions. El Centre Cívic del Rieral ja ha obert les portes de nou. Ho va fer el passat dilluns aquesta setmana i al llarg de l'estiu obrirà de dilluns a divendres, tant al matí com a la tarda, amb aquest horari de 9 a 1 i de 5 a 8. El centre, com tots els equipaments municipals, va haver de tancar quan es va decretar l'estat d'alarma i va començar el confinament.
La regidora de Participació Ciutadana, Lara Torres, celebra que el centre s'hagi pogut reobrir i agraeix que tots els usuaris compleixin les mesures d'higiene i seguretat.
Estem molt contents de com estan en tot i bueno, que la gent compleix amb totes les mesures que hem adoptat. Aquests dies, el dia 22, van començar les preinscripcions i a més estan atenent tot tipus de dubtes que té la gent en voltant dels cursos que organitzem aquest estiu i també molta gent que amb curiositat entra per veure què farem durant el desconfinament en el centre cívic.
De moment només ha reobert aquest centre cívic a Lloret perquè és el que té més activitat. La resta segueix tancat, tot i que les entitats que necessitin recollir material ho poden fer.
La resta de centres cívics els tenim tancats de forma general, però sí que és veritat que algunes de les entitats que en fan ús ens han sol·licitat anar a buscar coses de forma puntual i concretant un dia i un horari els hem anat a obrir. Però ens hem centrat amb el centre cívic del Rieral perquè és el centre cívic més gran, el que ens dona més possibilitats per activitats i el que tenim impersonal totes les hores d'obertura.
Durant l'estat d'alarma, els responsables dels centres cívics s'han seguit actius i, entre altres coses, han preparat un seguit de cursos per fer aquest estiu. Lara Torres explica que d'aquesta forma volen compensar que bona part de l'oferta es va haver d'aturar amb la pandèmia.
Les inscripcions d'aquests cursos que s'han obert aquesta setmana estan anant a bon ritme i fins i tot es plantegen crear nous grups.
Hi havia ganes de reiniciar aquesta activitat, a més molts cursos es van quedar mitges i enteníem que molta gent tenia ganes d'acabar-los, per això també una mica aquesta proposta d'estiu, que normalment no s'havia fet mai aquests cursos d'estiu. Creiem que l'acceptació està sent molt bona, de fet, dos dies hi ha alguns cursos que ja s'han emplenat i ens plantegem obrir dels mateixos cursos altres grups perquè ningú que vulgui gaudir d'un curs aquest estiu es quedi fora.
Les classes es faran entre el 6 de juliol i el 28 d'agost. Els cursos que s'ofereixen són de ganxeti a Gurumuris, amb Lourdes Pagès, de pintura amb Estela González, de reciclatge i restauració amb Rosa Ava, de dibuix i il·lustració amb Eva Ramos, de costura amb Astin Vázquez i de polseres i pintures també a càrrec de Rosa Carrasco.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
El mercat setmanal de Lloret ja té parades de tots els productors, tot i que d'obertes només n'hi ha la meitat.
Al maig, en ple confinament, es van poder reobrir les 17 parades d'alimentació i aquest dimarts han obert el 50% de les parades d'altres tipus per poder muntar-les en distància de separació. La regidora de Comerç, Lara Torres, ha explicat que la idea és que dimarts que ve obrin l'altra meitat i a partir del juliol ja puguin obrir totes.
Des de fa més d'un mes, les 17 parades d'alimentació les deixàvem parar, però amb unes restriccions concretes. I des d'aquest dimarts, dia 23, vam reiniciar fent la prova del 50% de les parades de no alimentació. Aquest proper dimarts iniciaran les altres 50% de les parades que el dia 23 no vam poder muntar, amb l'objectiu de que, si tot va bé, a partir de juliol puguin parar ja totes les parades.
La regidora assegura que hi havia moltes ganes de poder reobrir les parades de totes les tipologies perquè el mercat revitalitza la zona cada dimarts al matí.
Realment el mercat, més enllà de poder anar a comprar, dinamita tota una zona durant els dimarts al matí i crec que no només els paradistes, sinó també
tots els bars i comerços del voltant del mercat ho estaven esperant. Ara només falta que la gent es torni a habituar que els dimarts tenim un gran mercat, un dels mercats més importants que hi ha a tota la província.
Els paradistes també tenien moltes ganes de reprendre l'activitat i de fet ja esperen poder obrir el 100% de les parades a partir del 7 de juliol.
Final en el Bon Dia, Bona Hora d'avui divendres 26 de maig. Ampliarem la informació en els butlletins informatius a la pàgina web i xarxes socials de l'emissora i tornarà al Bon Dia, Bona Hora puntual el proper dilluns a partir de les 8 en punt del matí.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ha ofert l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.